Bon dia, eren Sun Sweet.
Trescat Info. Et Maitín d'Aran. D'en José Badia.
Benvinguts a la nova edició d'Et Maitín d'Aran. Torna a nyeguarejar ara en vell augments. Soquedem des de la nostra llestra d'ambició ad Montcorbisiun. Avui caperat pes brumes en tot de morar que siguenyeu en escotes més nautes, sei en Viella, evidentment, en escotes més nautes, de Miret també, d'una i la millor notícia, enta de Murà, era presentació d'era nova sazón d'esquí de Baquella Beret, avui ta media. Avui, quan també mos vestim de lila enta este acostat de la lluita feminista, que se torna a mobilitzar avui en carrer d'ama manifestacions per tot d'un motiu de 25N, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència masclista. Cada dia els Mossos que reben una mitjana de 40 denúncies relacionades amb la violència masclista. En Guana, en Catalunya, s'han cometut 8 feminicidis i 5 mainatjos que han demorat orfanels. 3 dels 8 víctimes mortals que avui en més de 70 anys, segons donades que ha publicat l'Institut Català de Gènes. En Guana, el telèfon 900-900-120 900-900-120 ha registrat l'eu dels 1.000 telefonades per violència masclista. El telèfon d'emergència 112 68.000. Per eres per nosati, ne hi ha més, ne hi ha menys. Avui, dimarts 25 de novembre, que volem parlar de Dautia. Es dies en darrer, milers de docents se mobilitzaven en Barcelona per reclamar millores laborals, salarials i educatives. Dempús d'un any en què, segons denuncien, el Departament d'Educació de la Generalitat no ha complit amb el compromís. Segons els sindicats, els docents han perdut en més d'un 25% del seu poder adquisitiu. D'ençà del 2009, Catalunya se plaça al darrere de tot de la cua de retribucions en comparació amb altres zones de l'Estat. En casa nostra, Naval d'Aran, la situació en què s'agreuja pel cost de la vida era manca d'habitatge. Se dies en darrer eren els professionals de transport de viatgers que d'una eren en programa enta parlar de les reivindicacions. Avui que coneixem quina era la situació de l'educació i dels professionals en casa nostra d'un incorrop de mestres de docents de l'Institut d'Aran. En motor aviat era agenda, era huellada de més aès que ja són notícia. Completaran aquesta nova edició de Maitín d'Aran que ara comença.
Et Maitín d'Aran.
I comença com cada dia en tota la huellada tensa que demoram en Naval d'Aran. I ja t'ha parlat de temps, acabem d'anunciar-t'hi a Jofre Janué.
Continuem pendents del temps al llarg de la jornada d'avui i ben bé fins demà a la tarda per la nevada que s'espera que reforci aquesta nevada que ja ha anat caient amb 4, 5, 6 centímetres. Esperem que fins i tot fins demà, amb l'enfortiment d'aquesta nevada, a les zones més altes de l'Aran, doncs puguin, sobretot del vessant nord, acumular entre 40 i 50 centímetres de neu nova, especialment per sobre dels 2.000 metres. I a més amb una cota de neu que anirà baixant dels 1.200 als 800 metres. Per tant, nou descens de les temperatures, tens força insegur de rigorós hivern, almenys fins dimecres a la tarda. Sembla que a partir de llavors la nevada aniria perdent força, desapareixent fins i tot de cara a dijous, amb unes temperatures que tocarien fons.
Gràcies, Jofre. Temperatures, ara d'aquesta hora, de la de Queranyeu, encara afecta a dues vies, si tot en la C28, en Port de la Bonaigua, entre Baqueira i la Casa Estrada, i també informe de carreteres en els accessi a Beret. Diríem, les temperatures no són molt baixes, 5 grats de just de zero, ara en escotes més nautes de la Val d'Aran, més d'atur de 0 grats i un de negatiu en Bagergue, per exemple, i dècim més de grat negatiu és en Salardú i positives en Garòs, en Viella. No arriben ni a un grat positiu. En Bussós han 3 grats positius. Se va entrar a Ribagorça, aquí heu que hi ha 2 grats de just de zero en Pont de Suert, 5 de positius. Per contrari, n'han en Sol, en Pallars Sobirà, senyor més nauta, 8 en Lleida, i també en Tolosa, 7 que n'han de positius en Barcelona, en Observatori Fabra, i 10 en la zona universitària. E quan passen 5 minutes, des de maitin que d'una ja ho hem atur de la taula. La nostra companya Sofia Cabanes entra amb diversos professors, mestres, docents de l'Institut d'Aran parlar d'aquestes demanes que d'una en casa de la Val d'Aran s'agreugen, com diuen, pes qüestions de la manca de viuenda i també pes prets i parlam dels docents en pe de guerra.
Milers de docents se mobilitzaven dies endarrer en Barcelona entre reclamar millores laborals, salarials i educatives. Dempús d'un any en què, segons es denuncien, el Departament d'Educació de la Generalitat no ha complit d'amb sos compromisi. Segons els sindicats, els docents han perdut més d'un 25% del seu poder adquisitiu d'ençà de 2009 en Catalunya, la nostra comunitat autònoma Catalunya, que se situa al darrer de tot de la cua dels retribucions en comparació a d'altres zones de l'Estat. En casa nostra, en la Val d'Aran, la situació que s'agreuja pel cost de la vida i també per la manca d'habitatge. Avui volem conèixer precisament quina era la situació de l'educació i dels sous docents en casa nostra. Per això, avui hem d'anar a Rosana Sellar, psicopedagoga de l'Institut d'Aran. Bon dia.
Bon dia, gràcies.
També Raül Navarro, professor de Biologia i Geologia. Bon dia.
Hola, bon dia.
També Sergi Pruna, professor de Plàstica de l'Institut d'Aran. Bon dia.
Bon dia.
És Sara Sánchez, presidenta de la Junta de l'AFA de l'Institut d'Aran. Bon dia.
Bon dia.
Et maitin d'Aran. Si vos sembla, començam en un xinyalet i a petita diagnosi. Si ho heu de definir la situació en què se troba el professorat en Catalunya, en la Val d'Aran, com la definiries?
Doncs des del meu punt d'enguarda la definiria com a precària. Precària perquè la situació no s'ha revertit. La situació comença a precarietzar-se en 2009 arran de retallades. No s'ha revertit ja més aquesta retallada. La veig en secundària, ho hem patit un 30%, ho hem perdut un 30% de poder adquisitiu. Per tant, d'entrada, me sembla que és bastant important. Tot i que s'aprovec, en el seu moment era l'EC, s'aprovec aquest decret d'inclusió, era l'EC, era la famosa Llei d'Educació de Catalunya que s'aprovec en 2009, parle de l'increment de PIB en qui ha 6% de producte interior brut, en qui ha 6% o més. En aquests moments, encara, d'empús de tants anys, en 3%. D'empús també, de la SAIC, el decret d'inclusió que s'aprova en 2017. El decret d'inclusió, el que està dient, és que ho hem de reconèixer totes les necessitats educatives específiques de tot l'alumnat, que s'ha quadruplicat. Ja diré que el 25-26% de l'alumnat ha un informe específic per trastorns d'aprenentatges o per diversos motius. I llavors, clar, amb totes aquestes retallades i amb totes aquestes exigències de coherència, zero.
Ara parlarem de ràtios, de condicions de treball, de la manca de professorat, però un dels problemes més greus que hem assiuen a Val d'Aran a tota la població i era manca d'habitatge, que concretament en sector del professorat vos implica directament, no? Ara, ara, moltes professors vien d'hora, volen establir-se a Segona Val d'Aran i quan arriben no troben habitatge.
Sí, jo vaig arribar a partir d'una vacant d'interinatge i, clar, amb tots els problemes que van haver-hi aquest estiu ja en les assignacions d'interinatges, no van donar les vacants i les posicions fins a mi i la meva em va arribar el 29 d'agost. El 29 d'agost vaig rebre, tens 2 hores, em sembla que són, per confirmar si la vols o no, i per començar el dia 1 de setembre. Clar, jo i molts altres professors que han vingut d'interinatges, ens trobem que el dia 1 estem aquí vivint en hotels.
Ostres.
O jo, en el meu cas, vaig trobar un lloc perquè ja estava pagant, em sembla que eren 30 euros la nit, en un càmping. Llavors, les meves dues primeres setmanes de classe són en un càmping. Vaig anar a totes les immobiliàries, concretament amb una d'aquí, el centre Viella, que hi tinc coneguts, i l'únic que em van dir va ser: ni nosaltres, que tenim que et coneixem i et podríem posar en prioritat, és que no cal ni que ho provem. Perquè és que tot el que tenim són lloguers temporals i ningú vol fer un lloguer de llarg termini o ni que sigui anual. Aleshores, jo en el meu cas em vaig trobar o bé haver de decidir entre anar a viure amb una persona del poble que ens oferia habitacions sense poder escollir qui en seria els nostres companys, en un pis bastant petit, o a buscar fora de la comarca. Per el que vaig trobar, sí que hi havia algun pis per apartaments molt petits, amb una sola habitació, 900 euros mensuals, però que em deien que a partir de l'octubre pujaven a 2.500 en la temporada d'hivern. I jo, en el meu cas, acabo vivint a fora de la vall, a l'Alta Ribagorça, tinc 20 quilòmetres de cotxe cada dia d'anar i 20 quilòmetres més de tornar, amb un lloguer, a més, temporal, que no és ni anual i, per tant, no em permet empadronar-me, i que el 30 de juny ha d'estar fora. I, a més, al no poder-me empadronar, no puc fer el canvi de domicili de la sanitat i aquest tipus de coses, ni demanar ajuts per al lloguer, per exemple.
Perquè segurament els professors etapes temporals, més especialment els professors, ets víctimes d'aquest lloguer de temporada, no?, que arriba el mes de juny i vos diuen en què ha de ser, s'acaba.
Clar.
Ho veig molt exemples, no?, en institut, d'aquest cas.
Clar, sí, jo crec que aquest any hem entrat almenys, no sé si som 10 o més professors que venen amb places així. I, clar, el juny et quedes sense pis i encara no saps on estaràs l'any que ve, perquè pots intentar accedir a la mateixa plaça, pots intentar accedir a les oposicions, que hi ha poques places i ja sabem també com funcionen, però estàs dos mesos que dius: i ara què faig? I què faig amb les meves coses? I el que et diuen moltes solucions, que és el que em van dir les immobiliàries, és: hi ha molts hotels que et fan preu.
Mira.
Però clar, això vol dir estar vivint un any sencer en un hotel. Ningú vol viure en un hotel.
Complicat, no? Establir-se, arribar ara als 30, als 40 anys, que era l'edat en què vols ja establir la teva vida, no?, assentar-te, atrapar-te amb aquestes condicions. Vosati, Raül Rosson, aquests més veterans a l'institut, vos haig trobat en exemples de companys que ara fin han decidit marxar de Raval perquè no han possibilitats de vivenda?
Oh, i tant. Són professors que avui en aquest tipus de problemes, com està explicant Sergi, digueu, han pensat que ja no les valia la pena este assiu, i han cercat ja altres opcions on hi havia més facilitats d'habitatge. Ara que ha sigut el tema de que oferien hotels o acroques en prets, també ens hem trobat de situacions de bé professor que en temporada nauta han d'abandonar el llotjament per poder, suposi que perquè l'hotel pugui i ara el professor ha de cercar una solució temporal de digueu un mes o dos mesos i a poder treballar i demorar, sí.
Tot això, avui en compte que parlàvem que en Catalunya el poder adquisitiu del professorat ha baixat un 25%, però digueu així, a Val d'Aran, ell més nou, avui en compte que les condicions de vida, tot ell més car, així.
I clar que ell més car. En secundària, repetisqui, hi ha hagut un decalatge d'un 30%. No és un que de 25, però això demanam que se revertisque i que mos incrementen el salari un 25%. Més en secundària s'ha perdut un 30% de poder adquisitiu des de retallades de 2009 que no s'han revertit. En llaut i col·lectius s'han revertit, però no en el nostre cas. A la vegada, evidentment, arriba professorat que ha voluntat d'enraïtzar-se si hi ha Val d'Aran, li agrada la naturalesa, li agrada viure en aquest entorn que ho hem privilegiat, més l'estan pagant en un cost molt naut. A la vegada passa un, dos anys, i d'un que es marxen a cercar entorns, espais, on realment se puguin independitzar, perquè mos podem imaginar tutti que hi ha persona d'en 25, 35, 40, 50 anys, bo viure i bo formar la seva família, o bo viure per son cunde. A la vegada compartir habitació d'un que és... Això que és un any, dieu, dius màxim, no? D'empius ja s'hagis de cercar opcions que s'adaptin més a la situació real, econòmica real que has tu.
Uh-huh. Ara, Sergi, mos contàveu, no?, que quan vos criden, quan hi ha adjudicació de places, que ho ets 24 hores, no t'ha decidit, era vostra vida, i acro de retruc passa que quan s'inicia en curs en Institut d'Aran, multicops mos trapam, ha sigut una ràdio, no ho hem parlat, multiviatges en les notícies, que comença el curs i mos manquen professorat especialista. Hi ha anys que hi ha de grec, hi ha anys que hi ha de francès, de latí... no sabem en quant si la situació s'ha repetit, més en tot cas, quina afectació ha tingut l'alumnat tot i aquesta situació?
Directe. Hi ha afectació directa en la qualitat de l'aprenentatge i en el benestar de l'alumnat i del professorat, de la comunitat educativa. En quan dilleu s'han incorporat més avisadit dos dies abans, s'han incorporat pràcticament tots els professionals, més dos educadors s'acaben d'incorporar la setmana passada. I dependent dos mesos no hauem hagut educadors que el que en ell da suport l'agents de l'aula a professor o a la professora, i això ha un impacte real i directe de l'alumnat. Estem parlant de que les ràtios són de 30 alumnes. Era mitja en Catalunya són de 28, 30, 32, 33 alumnes. Això és insostenible. Era situació realment precària i preocupant. A la vegada, si et de la noia és educadors o manquen docents, has de mans i mànigues, que es diu. Has de doble faena, això comporta realment i a sobrecarga grana. Malauradament, no volia aquesta donada, però les baixes en sector han augmentat un 150%. O sigui, per què? Doncs perquè hi ha gent que no pot gestionar. Imaginem-nos un pare i una mare que ha família, que ha de conciliar, i dos dies abans li diuen que devia estar a Val d'Aran. Això com se gestiona? Jo no sé si passa en vet col·lectiu més. Dubtes? Pensi que no, eh? Són que les dues hores enta decide si t'incorpores o no t'incorpores. Com ho pots conciliar? A nivell personal, això ha un impacte en la teva persona directe.
A més, que són decisions que són obligades, perquè se no l'acceptes, doncs és automàticament, vas al final de la bussa, ho gesses de la bussa, per tant...
Les famílies, ara comentàvem, no? A viatges comença el curs, mos trapam a mi i curs, hi haguem baixes. Estan passats, si no m'enganyi, hi haurien assignatures que segueixen via internet, via telemàtica. En aquest any ara aprenent aprenentatge, com et viuets les famílies? En preocupació, com a ser viu?
A veure, jo ara parlo com a mare d'un alumne que precisament està en un curs, està a tercer de l'ESO, que crec, si no recordo malament, que és el curs que està més massificat. Sí. Que no arribem al número que ens diu el departament i no ens posen la quarta línia. És un curs complicadet, amb necessitats, i bueno, pues clar, el fet de que el professorat, doncs, bueno, primer les ràtios, el professorat, no hem d'oblidar que són persones i tots porten els seus problemes personals, que evidentment intenten deixar fora de l'aula, igual que fem tots els professionals a les nostres feines, però això afecta i els crios, els alumnes ho noten. I es nota a molts nivells. Vull dir, si un no està al 100%, no pot donar al 100%. I estem parlant també d'unes edats que són complicades. Són difícils de gestionar. I si no tens recursos, avui el professor no ve, avui no tinc professor d'alguna assignatura perquè està de baixa i no han posat no han fet la substitució, tot això acaba afectant.
Suposi que afecta més, per exemple, quan al final de grau de l'ESO o quan mos premanim de la selectivitat, no? Era angoixa que creix perquè dilleu te manque un professor perquè hi de baixa i t'has de premanir els exàmens.
Clar. I bueno, clar, hi ha moltes famílies que potser no poden ajudar els seus fills a estudiar pues, perquè no tenen el nivell o no tenen el temps. I això és un problema... En el fons és un problema de tots, perquè estem formant el nostre futur.
Quan, per exemple, a mi hi ha curs que viatges mos hi hem trobat en l'Institut d'Aran, ja hi ha baixa d'aquestes, que no hi ha forma de corbir-se, passen les setmanes, han arribat a passar els mesos, Com se gestiona aquesta situació? Heu tingut professors,
ho
haig de...
Ho hem de cobrir es baixes, en les guàrdies, es hagin d'arribar a aquest contingut. Jo, per exemple, soc orientadora educativa de la branca de psicologia i pedagogia. Se me cau i a guàrdia de vera persona que hi de baixa, pels motius que siguen, així on no hi entraran, respecte màxim en aquest sentit. Doncs no som que traslladam el contingut que han de, les escriuem en la pissarra, sinó que s'hagin d'ajudar-les de la millor manera possible, que no perdiguen. I això hi ha un patiment, i a sobrecarga i un patiment i genera malestar.
De vera manera s'acaba aquestes fautes baixes que no se cobrissen, acaba revertint en les ha de suportar la resta de professorat.
Ara, Sara, que apuntau ja ho té a que també que ho ets anat parlant, que són les ràtios, concretament en edats complicades de 3 au d'ESO, 4 au d'ESO. Què passa quan en aquestes edats s'acumulen tant i alumnes l'agents des aules?
És molt difícil arribar a tutti. A la vegada estem ja un gruix d'alumnat a qui no pots arribar. Pensam que ràtios en aquests moments, per exemple, els tercers de l'ESO passen de 30 alumnes, això és insostenible. Això en cap país d'excel·lència educativa, com poden este que tu estem agarram com a mirall els països nòrdics, perquè jo, en realitat, els ràtios són de 15 alumnes, 15-20 màxim. Realment, si, per exemple, Raül, que està dant, jo, que enguany estigui dant llengua i literatura catalana en primer, m'imagino un professor en 3A en aquests moments, doncs que realment no poden arribar, no?, a 30 alumnes. Podrien arribar a 15? Sí, claro que sí, que podem arribar a 15. Pensats que d'aquests 30 alumnes, el 25% han un informe específic de suport educatiu. Això vol dir que hi ha un besuny, sigui quin sigui, sigui dislèxia, siguin autodiscapacitats, a la vegada hi ha un tant per cent elevat de la classe a què tu no pots arribar. És impossible.
Però t'anau a demanar precisament...
No pots humanament arribar-hi.
Que precisament hi ha tant de sus de la taula aquestes necessitats especials, no?, d'alumnes amb neurodivergències o el que sigui. No podets arribar a tot i realment, no?
És impossible. És cert que, per un costat, aquest diagnòstic podem atier això que se coneix. Per tant, està bé, no?, que hi hagi ara, deixos de la taula, tot aquest mapa diagnòstic, perquè coneixem més les neurodivergències. Més, totes aquelles lleis que van en, que les agraden molt, les lleis, però lleis que s'estan en des de molts anys, més que no se meten a decisió de la taula i no se realitzen, no se materialitzen. Perquè la LEC, des de 2009, ja parla de 6% de PIB, com a mínim. El decret d'inclusió de 2017, ve que realment s'està implementant i se pot implementar. Ella diu que estan creant lleis que, d'empús, no meten en la pràctica. Són irreals.
No, perquè, a més, era darrera llei a nivell estatal, era l'OMLOE, ha dit que s'haurien d'assignar recursos per poder atir aquesta diversitat, els besuns dels alumnat. No ho hem d'oblidar, que els alumnes han dret a este atesi en les condicions adequades, han dret a aprendre. Se ve que, bueno, que les administracions no estan dant els recursos.
Parlen molt.
Aquesta manifestació de l'altre dia en Barcelona arriba d'empius d'un diàleg que podem dir que hi completament trencat, no?, amb el Departament d'Educació. Com vos sentits tractat pel departament?
Podem resumir-ho en que mos sentim maltractats. Sí, per moltes qüestions. I a dir, en principi, ja hauria d'estar via senyal d'alarma hagués increment tan desproporcionat des baixes mèdiques. Per als temes de psicològics o per temes, bueno, físics. El que ha dit Rosana, que hauen perdut poder adquisitiu, acro hi ha conseqüència, pues que era tasca docent ja no és tan atractiva. Tempius, el que vedem és una mala organització del departament a nivell general. Començant per a mateixa redacció de lleis, era darrera llei que era traslat de la LOE estatal a la llei catalana, era pràcticament un còpia-pega de la llei estatal. Ara en principis d'aquest curs, dos anys d'empús, s'estan concretant veres causes de la llei. Que ja hi activa era llei, ja l'estem aplicant, però des del departament nos hem avui concretat, i a la vez, això hi ha tasca que hem hagut de concretar els docents en, a principi de curs. I cada centre ha caet com ha pogut.
Uh-huh.
No avui hem ni concrecions, ni indicacions del departament, ni res. Ens hauríem hagut de cercar la vida per poder aplicar una llei que no era concreta. El que hem vist bo que no hi ha autocrítica per part del departament. Nosaltres estem obligats, ja me sembla bé, a que es cagam, tostem, autocrítica i anàlisi de això que funciona, això que no funciona, de la metodologia. Això ja que hem de manera natural. Mm. Però el departament, ja més, escuta el que diuen els docents, ni jamés se campe pialé d'estadístiques que generam degut a la burocràcia, també si estan funcionant les causes o no. No saben tampoc què s'està en d'aquestes proves de competències i proves diagnòstiques que s'en, en segon, en quatau d'ESO, que són unes proves estandarditzades que ens permeten comparar a nivell català pues, com és el desenvolupament, les capacitats de l'alumnat. Si està funcionant, si no està funcionant, hi havia descoordinació i desorganització.
Absoluta.
Ha arribat i que arriba a multiniveus. Mm-hmm. Aquestes proves, jo pugui veure resultats a nivell català o a nivell de Mencentre, de l'Institut d'Aran, però jo, per exemple, no pugui veure quin és el resultat dels meus alumnes.
No.
Catau, que tampoc me poden servir aquestes proves per identificar si els meus alumnes, bueno,
qui pot haver ser el problema,
o qui claro. Ha el problema o no, o qui li costa, o que ja,
si
ja que les hem...
Un detall, claro, perquè representa que tu com a professor no podies corregir les proves, més hi ha altra persona de ton departament les hauria de corregir clubant un euro cada prova. I a dir que et de l'A m'ho sotmeten a uns AERs, o sigui, imagina't-vos, és a dir, passam 5 anys de licenciatura, ara 4, 2 anys de màster, que costa entre 5.000 i 10.000 euros, per tant, ja entres damunt cos ajut a d'aquesta, com a d'estar atractiva, era docència, qui vols ser docent?
Perquè hi ha carpeta que se podria d'obrir precisament totes aquestes tasques que arrenen a vell també la vostra especialitat i que les hauets de...
No se cluben, o sigui, tot el que hi és jesuides, pernoctar, jo setmana d'hora, com se marxa els intercanvis que ho emet, pendent multians, jesuides de dosau de l'ESO, de quart de l'ESO, doncs tot això, evidentment, no se n'emet en valor... ni se paga, no? Però realment, a mi crida molt l'atenció en aquest any passat, pensau, és que veia els meus companys corregir, pensau, és que estan cruant un euro cada cop que estan corregint un examen.
Precarització màxima.
Precarització màxima, això que vol dir, que realment, quin valor i quin recolzament mos està donant a l'administració. Avui era consellera que més curve de tot Espanya, cobre més que Pedro Sánchez. Digec, jo a entrevista, en la ràdio, digec que cobra cobren prou bé els docents. Però com ha posat dir acro? Com ha de la cara de dir acro quan tu t'has pujat el sou? És era que més clubes d'Espanya i més que el president d'Espanya. I després ves els companys que arribam cada cop més justi, més justi, més justi. I tu et sabem, tu ets treballadors de la cistella de la compra, pues, s'ha encarit un 40% des de Covid. I dir que realment allò és realitat.
Amb tot acro... Pensi, no sabeu si els famílies ven com a jo, que ha molt de mèrit, no? Que els alumnes puguen aprovar el curs i adquirir tots els coneixements, no?
Moltíssim, moltíssim. Crec que moltes famílies no són conscients de la feina que fan els mestres. Ho hem comentat abans d'entrar, no? Les famoses que tenen moltes vacances, els docents, però hi ha moltes, moltes famílies que... No posen en valor la dedicació, perquè el fill, al cap i a la fi, crec que és una feina vocacional. Mm-hmm. I és el que ha explicat Rosana, o sigui, has de fer una carrera, has de fer el màster, i després has d'accedir a que et toqui una plaça, o, i bueno, Vull dir que és algo molt vocacional. Llavors, estar en unes coses, si són condicions precàries, no es reben els recursos que fan falta, poden fer tot el que puguin, però clar, tampoc estem obligats a demanar-los uh-huh. més.
Uh-huh. Quina hi ha treball de professorat que no se ve, que hi ha de hora de la jornada laboral?
Bueno, però començar. Podem anar redactant, corregir exàmens i una ER que te pot suposar d'un que és tot allò de menjada. Mm. I auta, arribes, sí que evidentment ja tardes que descanses, de llistos estem avui en formacions, mm-hmm. avui hem amassades, més de dimarts a ara dimenjada, d'un que s'hagem de repartir, tu t'hi haguesti aer que no hi visible mm. I que la hem d'anar en. La hem d'anar en, si no, no mongessem.
Hauem de programar les següents mm-hmm. classes, mm-hmm. hauem, a més de corregir, se trobam ver activitat interessant perquè intentam aplicar en el currículum.
Claro, perquè...
Ens demana mm. que siguin contextualitzades,
claro.
que siguin motivadores, estar al lunat, tot acro.
Tot això que et diuen ara, de... que no seguim el llibre i fem activitats reals, que estiguin amb la realitat de l'alumne, vol dir preparar presentacions, preparar coses noves, tot el que no estem seguint del llibre són coses que hem d'estar preparant, que hem de buscar la informació.
Som creadors de continguts.
Sí. També, i coordinació. Hem de coordinar-nos entre docents, per exemple, quan treballem a Igualtat o treballem
claro,
a Escola Verda.
La igualtat, hem de treballar els hàbits saludables, de son, d'alimentació, l'educació sexual...
Són hores
hem de treballar... Què més? Perquè l'educació viària, és a dir... hem de treballar tot. Uh-huh. O sigui, ja ho faran a l'escola. Això no ho heu fet a l'escola? Uh-huh. Bueno, l'escola pot sostenir el que pot sostenir, però...
Clar, tu estem ja et debat aquest, no?, de qui eduques, famílies o els professors? Ne podríem parlar, daria ja de programa.
Sí, hi ha responsabilitat compartida.
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 Hauen de besonyar el suport de les famílies. Mm. De l'administració. L'administració ha de liderar, ha d'estar un líder. Mm. Bueno, al final també pensi que l'administració mos exigeix jo responsabilitat als docents que no hi disposa de pagar. Ne reconeixer. I a la veritat això doble mau. Mm.
Al final han pujat, hem dit, han pujat fins al 25% els casos de necessitats especials a l'aula.
Sí.
I no han pujat les hores o els recursos que tenim. Com
exacte.
Dèiem, nosaltres portem fins la setmana passada no havíem tingut els educadors uh-huh. que només venen a ajudar els casos que realment tenen més necessitats. Uh-huh. Però moltes vegades, per cada un d'aquests casos, has de fer un examen especial, uh-huh. pel d'altres capacitats un, pel que té... qualsevol necessitat, li has de fer una cosa específica, corregir-lo de manera diferent. Uh-huh. Tots aquests recursos que s'estan traient, al final, estan afectant aquests alumnes. Uh-huh. I l'únic que rebem de l'administració després són les culpes quan els resultats no són els que s'esperen.
Uh-huh. Bé, ho hem parlat bastament de la situació, ho hem fet una petita radiografia. Més queda molt de curs, t'ha de guan. Què demorats aquest curs?
Jo de morir, en primer lloc, que la consellera se seigui d'amb els representants de SAFES, d'amb els representants de sindicats, posi en valor la nostra tasca, perquè realment és intensa, cada cop és més àmplia i més intensa.
Mm-hmm. Ho ets d'esperança, aquest Departament d'Educació un prescut, eh?
Bueno, jo de morir que la mobilització de l'altre dia, el nou cicle de mobilitzacions i accions que comença ara, bueno, que vengui a parlar la consellera, que d'origam hi ha un diàleg entre totes les parts i que hi hagi un calendari de canvis i de millores a E concrets. Mm-hmm.
Bueno, jo espero potser també que es valori la tasca que es fa, perquè darrere de les vacances, que és un tema que es diu molt, tot això que estem parlant acaba sent moltes hores. La jornada nostra no s'acaba al sortir a les 2:30 a l'institut, sinó que arribem a casa i treballem i xerrem i preparem coses i corregim, i que es posi valor, que al final el que volem els professors és el millor per als alumnes.
I
moltes famílies sempre. Després... sembla que no ho tinguin en compte. No?
I és que els alumnes ens importen molt.
És gratificant per nosaltres veure com evoluciona un alumne, com un alumne realment
bueno, essent motivat per superar aquella tasca, aquella assignatura, és el més gratificant realment, si sents la docència, que és el nostre cas, doncs el més gratificant és aquest reconeixement, no? És veure que aquell alumne sent la satisfacció de que ha superat aquell repte, de que ha millorat i que ha progressat. Això és el més gran, penso.
Les famílies, que demorats d'aguitos.
A veure, les famílies, pues, les ràtios, és molt important. Necessitem que el professorat estigui motivat i, bueno, pues que se'ls doni el que reclamen, que tampoc està tan fora de lloc en absolut, o sigui, reclamen el que és seu i que se'ls valori, com realment se'ls cal valorar-los. Ja ho he dit abans, hi ha molta gent que no és conscient del que representa ser professor o mestre de secundària.
Ara, Raül apuntava que a nivell de Catalunya hi ha un calendari de mobilitzacions. No sabis si com una comunitat educativa aranesa vos plantejat ja a mi a terme vera acció, reivindicació, així en casa nostra.
Bueno, hem començat quedant una petita assemblea, hem assieu. Hem assieu, evidentment que era manifestació en Barcelona, mos queda molt lluent, hi ha persones, evidentment, que han de conciliar, ja sabem el que significa anar a tornar de Barcelona el mateix dia, a més hi ha gent que hi ha anat, s'ha manifestat, jo penso que ha estat un èxit, hi ha avui 30.000 persones.
És important,
Molt important, ha marcat un abans i un després.
I un 25% de tota la comunitat docent de Catalunya.
A la vegada que, evidentment, ho hem començat que es crean aquesta petita assemblea, ho hem vingut mos ha obrit les portes de Catalunya Ràdio, ERAFA, mos ha de Teraman, doncs és aquest començament.
Doncs aquest que hi ha et començament demoram, que si hi ha més accions m'ho les podets bé explicar. En tot cas, a Tuti Quate, Rosana Sellar, Raül Navarro, Sergi Pruna, Sara Sánchez, força gràcies pel vostre temps. Bon dia a tutti.
Gràcies, bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Miles de crits, buidaràs els cabells. Brutes de sang, les teves mans tacaran el teu nom. Qui sembra misèria recull la ràbia, ràbia del qui despert. La indiferència i la calma mata i defensa el seu dret a ser. I amb total impunitat, tanqueu ulls que ja mai més podran mirar aquest món que està malalt, que agonitza d'egoisme i de maldat, i amb total impunitat colpegeu les nostres mans que estan amunt demanant que us atureu i així pugui ressonar la nostra veu. No
No volem més cops. Mos canta Judith Nederman, cançons entre d'aquests 25 en 40 minuts passen des 8 de maitín i ara d'obrim la primera part d'aquestes que ja són notícia d'aquesta hora de maitín. Tens d'una notícia, seguís d'una nyeguant en escotes més nautes, era la sessió que hi presta a començar. Mentrestant, el govern espanyol proposa a Teresa Pere Mato com a nova fiscal general de l'Estat en substitució del ja dimitit Álvaro García Ortiz. Actualment, ell cap de la secció penal del Tribunal Suprem i ha una àmplia trajectòria en la lluita contra la violència contra les dones. El Consell de Ministres araue el primer pas en tachón nomentament. Madrid, Tània Tàpia.
Amb 35 anys de carrera com a fiscal, Teresa Pere Mato és l'aposta del govern espanyol per agafar les regnes de la Fiscalia General de l'Estat en un moment complicat. El govern espanyol, a més, es decanta per una dona amb llarga trajectòria en la lluita contra la violència de gènere. De fet, va ser fiscal de sala especialitzada entre el 2021 i el 2025 i se la considera una de les grans impulsores d'aquesta especialització judicial. Missatge feminista, per tant, el que envia el govern de Pedro Sánchez. Teresa Pere Mato, de 63 anys i nascuda a Salamanca, tindrà el repte d'impulsar i recuperar la normalitat a la Fiscalia General després de la condemna a 2 anys d'inhabilitació del seu predecessor, Álvaro García Ortiz, que ahir mateix va presentar la renúncia al càrrec sense esperar que es publiqui la sentència que l'aparta 2 anys de la carrera fiscal. De fet, aquesta renúncia ha deixat via lliure al govern espanyol per poder accelerar els tràmits i posar sobre la taula el nom de la seva successora. El Consell de Ministres d'avui ja inicia els tràmits per al seu nomenament. Després caldrà un informe no vinculant del Poder Judicial i la fiscal haurà de comparèixer també al Congrés. Un cop s'acabin tots els tràmits, ja quedarà formalment nomenada. És la tercera dona que Pedro Sánchez situa com a fiscal general des que governa el 2018.
I aquest matí se reprèn en Audiència Nacional Espanyola en macrojudici contra la família Pujol i d'ets acusat i més. Dempius de que aquest tribunal decidisse mantier en a causa l'expresident Jordi Pujol, malgrat els informes medicals sujets en estat de salut, avui en a dijous sessió seguirà centrada en les qüestions prèvies que plantegen els advocats des defenses. Enviada especial en San Fernando de Henares, Maria Núria Rebetlle.
Jaume Padrós, metge personal de l'expresident, en unes declaracions a Catalunya Ràdio no s'ho podia creure.
Que això és una limitació, però insisteixo, això és una opinió modesta d'un dels metges que tracta el president.
El tribunal assegura que si empitjora tornaran a decidir.
El tribunal ha decidido que va a estar usted presente en las sesiones del juicio. Si se produce cualquier modificación de su estado de salud, en función de ello, el tribunal decidirá.
Els seus advocats demanaran que els metges el torni a examinar abans no declari. Avui la resta de defenses faran les seves al·legacions.
Cada dia els Mossos reben de mitjana i es 40 denúncies destacades de mera violència masclista. Dempús de 4 anys d'increments que han estat sostinguts en guany, sembla que s'estabilitzen les xifres, segons donades de la policia catalana, en tot coincidir avui de Mediodia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones. Oriol Pujador.
De moment, des de gener i fins a 31 d'octubre s'han presentat 14.455 denúncies en l'àmbit de la violència masclista, mentre que durant tot l'any 2024 van ser poc més de 17.000. Segons les dades dels Mossos, els delictes que més s'han incrementat vinculats a la violència masclista són els de revelació de secrets. Respecte a l'any anterior, s'han posat un 21% més de denúncies per vulnerar la intimitat o utilitzar les dades de caràcter personal d'una altra persona. També pugen les denúncies per agressions sexuals sense violència o intimidació. Se n'han presentat un 15% més. També s'incrementen, en aquest cas un 21%, les mesures de control telemàtic imposades pels jutges als agressors de violència masclista. En canvi, on hi ha un descens més destacat és en el nombre de dones assassinades per les seves parelles o exparelles. L'any passat es va tancar amb 18 víctimes, mentre que enguany són 10 menys.
Era lluita feminista que se tornarà a mobilitzar avui en carrer en diverses manifestacions amb motiu d'aquest 25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència Masclista. Aquesta tarda s'han convocat mobilitzacions en pobles i ciutats en tot el país. En Barcelona, la marxa començarà a comptar de 6 a mitja de la tarda en la plaça Universitat. En Val d'Aran, a comptar de l'aigua menys quart de migdia serà la primera desactivitat d'una lectura d'un manifest de mera participació de l'Institut de Aran. Dempús, en la tarda, hi haurà també lectures de manifest, concentracions en Salardú en les. Enguan, en Catalunya, s'han cometut 8 feminicidis. 5 mainats just i diemades han demorat orfanels. 3 de cada 8 víctimes mortals que avui en més de 70 anys, segons donades que ha publicat l'Institut Català de Gènes. Neus Pociello, directora de la Fundació Aroa, experta en violències machistes, ne da en nenes granes, ne parlaue en el programa Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
La societat és edatista i les dones grans doncs, les veiem totes des d'aquesta imatge més vinculada al deteriorament físic, a la no productivitat i que tampoc hi ha dret a una vida lliure de violències masclistes quan tens segons quina edat.
Enguany, el telèfon 900-920, que ha registrat 10.000 telefonades per violència machista, el telèfon d'emergència 112-68.000.
Sóc a casa.
Hola.
Hola. Ui, veig que la taula no està parada encara.
No, és que no m'he trobat gaire bé aquest matí, saps?
Avui, aquell dia, com diríem, internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones. Justament, 7 dones que han patit en violència machista han pujat en escenari entre trincat silenci en l'obra de teatre Ara, jo, que s'ha estreat aquesta dimenjada en Roses en Figueres. Hagués un projecte escènic que sorgís des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i servicis especialitzats i d'atenció a gentes en Raona Teatre. Maria Rovira.
El projecte de l'obra neix en el context d'unes sessions on víctimes de violència masclista compartien experiències i amb un objectiu prioritari. Mariona Bosch, d'en Raona Teatre, codirectora de l'obra, amb Beti Espanyol.
Ajudar-les d'elles, no? A recuperar la seva veu, a recuperar aquest poder de dir, ei, he vist aquesta història, és la meva història, és una història real, i explicar-la dalt d'un escenari, que al final és una exposició màxima, no? Com qui diu. Parlem de dones que moltes d'elles, no és que només no haguessin fet teatre, sinó que moltes d'elles ni tan sols gairebé havien compartit la seva història amb gent del voltant, no? Ha sigut un procés espectacular.
Una de les que pugen a l'escenari és la Pili, que s'explica a través d'una carta a la nena que va ser i que va patir abusos.
Quan vaig trencar el silenci, me vaig trobar per part d'alguna part de la família Rebuig. Hi havia gent que no s'ho creu. I si fos veritat, t'hauries d'haver callat. Coses així dintre de la mateixa família, que això fa molt de mal. I jo vaig decidir fer una carta a la meva nena interior, demanant-li perdó, perquè, diguem, jo encara no m'havia perdonat, però abans de perdonar-me a mi, entenc que havia de perdonar la nena que va passar tot això.
L'obra es representarà el cap de setmana que ve a l'Escala i Castelló d'Empúries, i la previsió és que es pugui reproduir aquest format en altres indrets de Catalunya.
En la crònica internacional, maitiada d'atacs massius mutus entre Rússia i Ucraïna, quin ha sigut més mal parat que Ucraïna d'ancies morts i d'utgerits en Kiev en cap bloc, segons un balanç oficial. Diversos drons i míssils han atustat en diferents bastisses residencials en una central tèrmica, això que ha provocat talls en subministrament d'energia i d'aigua. En paral·lel, drons ucraïnesi han atacat una fàbrica d'avions en la regió de Rostov, en la cana d'Ucraïna, i ha provocat 3 morts i 8 herits. En Yautaxion, en Krasnodar, 6 persones que han resultat herides. En terreny diplomàtic seguissin els contactes en assajar de trobar lloa ajuda d'aquest conflicte. En les darreres hores, el negociador nord-americana Daniel Driscoll s'ha amassat amb una delegació russa en Abu Dhabi. Segons informen mitjans nord-americans, era trobada ha durat diferents hores i avui he previst que hi tornen. En qui hagués mirat també hi ha anat el cap de la intel·ligència militar ucraïnesa malgrat que no ha transcendit a renc desamassades d'Amet. També avui els països i aliats d'Ucraïna s'amassen per videoconferència en analitzar el pla de paz de Trump entre d'aquest país Ucraïna. Els líders de la Unió Europea han reiterat el suport a Kiev en les qüestions territorials i de sobirania i reclamen participar en qualsevol acord que afecta els 27 com a potestes sancions a Moscú. El Kremlin refuse les contrapropostes europees i són que vol parlar sis embrollonga de pats de que Washington les ha arribat divendres passat en Moscou, Cristina Solías.
Rússia considera que el text europeu no és gens constructiu. L'assessor presidencial, Yuri Ushakov, creu que tota negociació s'ha de basar en els 28 punts que els nord-americans els van lliurar divendres i que parteixen del que ja havien acordat a la cimera d'Alaska.
Moltes disposicions d'aquest pla, no diria totes, ens semblen completament acceptables. Pel que fa a altres disposicions, requereixen d'una discussió i consideració més detallades entre les parts.
absolutament.
El Kremlin rebutja també la nova versió que els Estats Units va pactar aquest cap de setmana a Ginebra amb Ucraïna per incloure algunes de les seves demandes, però a la vegada no té cap pressa per accelerar les negociacions i esperarà que Washington els contacti.
I ara vos parlem de Black Friday. 70% dels correus electrònics que se reben d'amb rebaixes i ofertes pendent era època d'aquest Black Friday són fraudulents, segons un estudi de Trend Micro. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha metut en marxa una campanya en conscienciar ciutadans per a que no caiguen en aquestes estafes. T'evitar enganys, cau a comprovar que era crompa sent a pàgina web oficial de la botiga i desconfiar, maufidar sent tostem des ofertes increïbles o que inciten a comprar d'emurgència. Els ciberestafadors publiquen anunci falsi en Google a una, o també en hilats socials que imiten marques oficials i artenyen dades personals com a la targeta bancària de client. Era directora de l'Agència de Ciberseguretat, Laura Caballero, ne da cauqui consells.
No entrar en els enllaços que t'envien a través de correu o SMS. Recomanem anar directament a la web oficial. Això prèvia a la compra, no? Però durant la compra, si en el procés de pagament veiem una passarel·la reconeguda com és Redsys, PayPal, o es pot pagar per Google Pay, Apple Pay o Amazon Pay, millor que millor.
T'asseguram que no tustam, no picam en una pàgina fraudulenta, cau fixar-se en domini e cercar d'amirines com a Huis, Kiei o Domain Tools, era data en què s'ha creat aquest domini. A què explica l'expert en ciberseguretat Bruno Pérez?
El que diu això, si fa poc o no fa poc. Si, per exemple, una marca de sabatilles molt famosa, doncs resulta que aquest portal doncs, fa 2 mesos que s'ha creat, com pots comprendre, doncs ja aquí salten les alarmes.
Aquests dies, l'Agència Catalana de Consum i la Direcció General de Comerç vigilaran a 155 empreses, el doble d'estan passat, i haran el seguiment de prets de 10.000 productes en ta comprovar que no seran ofertes enganyoses. I això més de 8 minuts en tas nau de Maitinga. Ara hi tens en ta rebre va en motor aviat, que jugam aquesta setmana en tensa de joc de Maitinga d'Aran.
Tostem en aranès.
I ara que ja plantejam en nau motor aviat, un motor aviat darrer d'aquest mes de novembre, que dits com, Xavi?
Dits a tau. Membres organitzats de veritat. A the way, wait, let's.
Els vostres responses a l'un d'aquests darrers dies de novembre que les hauets d'arribar o venguen més ençant, contestem, el correu electrònic aran@3cat.cat o ven a través del nostre número de telèfon mòbil d'un missatge de WhatsApp en 607-07-09-09. Xavi, rebrem vamos. En motor aviat d'aquesta setmana s'amaga un.
En aquesta definició que dits, membres organitzats i de veritat, de 8 letres.
Era responsa que arribarà el pròxim de l'ús en qui ara veig a deixar, Xavi.
A deixar de bona pensada.
Un dijous bloc de notícies hem de parlar ara de et CEO, que mos dit que era habitatge, et allotjament era vivenda i el principal problema dels catalans, segons les donades que el CEO publicava ayer, i políticament també hi ha des qüestions que merquen era legislatura. Demà dimecres el govern es comunicaran era primera massada de grup de treball en ta prohibir que se crumpe habitatge en ta poder especular. Joan Vilaplana.
Serà una trobada a tres bandes amb membres del govern, dels comuns i experts en dret urbanístic. L'objectiu del grup de treball és definir el més aviat possible una proposta concreta per prohibir les compres especulatives d'habitatge, una mesura que té el suport de les forces progressistes del Parlament. Recordem que els comuns han presentat a la cambra una proposició de llei en aquest sentit i que dijous passat el Parlament instava el govern a regular-ho amb els vots a favor de PSC, Esquerra, els comuns i la CUP. En contra, el PP, Aliança Catalana i Vox. Junts s'hi va abstenir.
I ara vam entrar a Lleida, a una UE, comença a anar a Eira Agrobiotec, un estau professional dedicat a l'agricultura. Neix a condà d'era Eira de Sant Miqueu, i dedicada a s'institut a presentar innovacions tecnològiques i de transformació digital en sector agrari. Júlia Albacar.
La nova fira comença avui i s'allargarà fins dijous amb la participació de més de 200 professionals. Agrobiotec sorgeix a partir de la Fira de Sant Miquel, un certamen que es celebra al setembre i que ha estat referent al món de l'agricultura, però ara es manté només en clau d'oci. Per això s'ha apostat per fer esta fira especialitzada i que s'ha dividit en 6 grans eixos, com són tecnologia agrícola, producció, ramaderia, aigua, energia i bioeconomia. La delegada del govern a Lleida, Núria Gil, destaca per què s'ha escollit estos àmbits.
Els 6 grans eixos del Saló sintetitzen alguns dels principals reptes que tenim com a país. El canvi climàtic i l'estrès hídric, la necessitat de fer més amb menys recursos i la transició energètica.
Una part important de la fira és la innovació tecnològica al sector agrari. Per exemple, algunes de les propostes que s'exhibiran seran un braç robòtic que facilita la recol·lecció de fruita o com la intel·ligència artificial pot ajudar a predir la collita o el comportament de les plagues. Félix Larrosa és alcalde de Lleida.
Serà el marc de l'Agrobiotec per la presentació de totes les novetats que puguin haver en relació a la maquinària agrícola que serà present amb tota la seva potència.
La fira ocuparà més de 20.000 metres quadrats als Camps Elisis de Lleida i comptarà també amb conferències i jornades tècniques.
And the International Emmy for Best Performance by an Actor goes to
Oriol Pla.
Ei, Oriol Pla, que ha fet història aquesta maitiada, ha guanyat el Premi Emmy Internacional a millor actor per son paper en la sèrie Jo Adicto. La directora Joana Pardos se n'ha emportat a son Torek Guerdón amb millor documental d'esports per Se Acabó, Diario de unes campeones. Enviat especial a Nova York, Oriol Serra.
La 53a edició dels Premis Emmy Internacionals ha estat molt generosa amb el talent audiovisual català. Oriol Pla i Joana Pardos s'han endut els guardons a millor actor i al millor documental, respectivament. Pla és el primer actor català que arriba tan lluny i ha fet història sent el primer actor català que guanya un Emmy. Al barceloní li costava contenir les llàgrimes.
Jo què sé, estic molt, molt agraït, molt flipant, pensant molt amb els meus amics i les meves amigues i la meva família i no sé.
Val a dir que Oriol Pla ha guanyat gràcies a la seva interpretació del paper protagonista de la sèrie Jo Adicto, del director basc Javier Giner. La sèrie, que és autobiogràfica, gira al voltant de l'addicció que el propi Giner va patir. Per la seva part, Joana Pardos ha triomfat amb el documental Se Acabó, Diario de las Campeones. Pardos considera que el documental va més enllà del cas Rubiales.
Pel futbol femení i per totes les feines del món on treballem homes i dones i que malauradament les dones encara tenim oportunitats diferents per aconseguir els mateixos objectius. Així que aquest documental jo crec que explica la història de moltes, no només de les jugadores de futbol.
Dels 18 guardons d'aquests Emmy Internacional, gairebé la meitat han estat per a produccions britàniques.
I quan manquen 3 minutes en tas nau de Maitingen, darrer a punt ara, en ta parlar dels esports, l'Espanyol que torna guanyant a primera divisió en plus de 2 jornades, ager 2-1 de Juan de Sevilla, d'angols de Pere Milla i Roberto, i actuació estel·lar de porter Dimitrovic. Es blanc i blu són 6aus en la classificació d'amb 21 punts. Mentre tant, el Barça joga hagués se acondat des nau en a Champions en camp de Chelsea. Rashford ha viatjat d'amer equip, mentre que Pedri, no, el partit contostem en directe en a TDT de Catalunya Ràdio. En handbol, avui, Granollers que juguen a Liga Europa en la pista de l'Horus Danès a condar de 7-4 de Txè, i un partit que se pot seguir a través d'Esport 3.
3Cat Info.
Som mans fredes vora el foc. Som la veu de...
Mombam, damm aquest tema de roba estesa, cana de lluita, cançons de 25 kene, enta rebremba que, com a diem, adès, avui entrarà jo a menys quart, serà jo a concentració i lectura de manifest en la plaça d'Aran, en Viella, damm la participació dels alumnes de l'Institut d'Aran.
Som en acte de...
protesta.
Enginyeu més tard a Condà de Sies també hi haurà la lectura d'aquest manifest en la biblioteca de Salardú. I també hi haurà jo activitat ara seguida, jo xerrada entre parlar de violències amagades d'unes que hi ha a través d'internet. A 7 de la tarda hi haurà també jo concentració en lectura de manifest i jo a minuta de silenci en les davant de l'Ajuntament. Al llarg de la setmana hi haurà d'altres activitats destacades d'aquesta jornada de 25N, dia 30. Amb la col·laboració en desenes de l'ES se projectarà i obra de cinema Invisibles, de Gràcia Queregeta, serà en la sala d'actes de l'Ajuntament de l'ES. Dia 1 d'aquest pròxim mes de desembre, això serà de l'ús que ven, a 5:30 de la tarda, serà a xerrada taller l'ingravatge d'en places limitades, serà també en Ajuntament de les Emades Diadets de desembre en ta 5:30 aquesta xerrada que s'aportarà també en ta sala social de Betren.
Som en acte de protesta, som mans fredes vora el foc.
D'una d'amassó i d'amb la presentació des novetats de la sessón d'esquí que ara va aquella veret també avui a migdia, que metem pino final d'aquesta edició de Maitindaran de Mangui. Tornam, serà a Condà. Desgüeta, deixats. Bon dia.